Benvinguts a una nova edició de la Tribuna Oberta al debat polític quinzenal de Ràdio Illa. Avui abordem un tema recurrent i que ja hem tractat en aquest espai, si bé creiem que amb l'inici de la campanya turística és adient parlar-ne, la manca d'accés a l'habitatge. Aquesta problemàtica que afecta residents i temporers s'agreuja al principi de la campanya turística, afectant no només els qui busquen un sostre, sinó també els empresaris que requereixen de mà d'obra per oferir els seus serveis. La falta d'accés a l'habitatge no és un fenomen singular de la nostra illa, sinó com a moltes localitats turístiques, també grans ciutats. Ara bé, la insularitat de Formentera greuja la problemàtica, doncs en el nostre cas no ens podem traslladar a viure als afores dels espais turístics, com sí que poden fer els empleats dels serveis, doncs, per exemple, a Barcelona o València o a Venècia, o altres pols d'atracció de visitants. Fins ara les administracions, com el govern o el Consell, han ofert sobretot subvencions al lloguer, una solució que no ha arribat a tothom ni ha fet minvar la problemàtica de manera significativa. En l'horitzó es plantegen altres solucions en àmbit estatal, la llei que ha de regular les rendes de l'habitatge de lloguer i a Formentera l'anunciada oficina de l'habitatge. Parlam tot seguit sobre la falta d'accés de l'habitatge amb Sílvia Tur, de Geparefa. Molt bon dia, Sílvia.
Molt bon dia, gràcies.
També amb en Llorenç Còrdoba, de Saunió. Molt bon dia, Llorenç.
Hola, molt bon dia a tothom.
I també amb en Rafa Ramírez, del PSOE, a qui donarem, diríem, el dret com a conseller de l'àrea de començar obrint foc, començant parlant de la qüestió. Endavant, Rafa.
Bon dia, Bernat, gràcies. Gràcies. Bueno, pues, ¿qué decir sobre vivienda, no? Obviamente es un problema y es un problema y tiene múltiples aristas, ¿no? Y además pienso no solo que es un problema que es grave porque afecta directamente a la vida de las personas, ¿no? De los ciudadanos, de nuestros convecinos y además a los proyectos vitales, ¿no? De futuro, sino que es un problema en sí mismo, pero a la vez es un síntoma, ¿no? Yo creo que lo prioritario de esto es hacer un buen análisis. Si no hacemos un buen análisis, obviamente, pues no tendremos una buena solución. La solución, obviamente, si analizamos el proyecto de la vivienda, solo el tema de la vivienda y el acceso a la vivienda, pues es complicado, dramático, es decir, además, como todo el mundo sabe, es parte de las responsabilidades políticas que tengo en el Consejo, que tiene que ver con servicios sociales, con lo cual, obviamente, la información, pues bueno, pues que nos llega es que hay muchos ciudadanos con muchos problemas, ¿no? Y los intentamos ayudar. Pero vuelvo a decir, es un síntoma, ¿no? Yo creo que este es el marco de referencia, es decir, es un síntoma y es un síntoma de un modelo económico, ¿no? que vivimos. Y en contraposición con otros modelos económicos de otras zonas de otros territorios, ¿no? Lo decías muy bien, Bernat. Estamos viviendo en este país un fenómeno muy complejo, ¿no? Por una parte hay lo que se llama la España vaciada, donde tenemos vivienda gratis, casi regalada, para poder ir a vivir, que te ofrecen ayuntamientos porque se están quedando sin niños, se están quedando sin futuro poblacional, y por otro tenemos zonas económicamente muy, muy potentes, como es Baleares, que está recuperando el tema de la pérdida de PIB fruto de la pandemia, donde estamos viendo que somos un foco de atracción económica, donde se genera pues mucha economía, y que tenemos un problema, que vamos a morir de éxito, ¿no? Este debate no solo es de Formentera, es ya de Baleares. Se hablaba esta semana pasada, se hablaba en Baleares, y se hablaba así, o sea, vamos a morir de éxito. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Es decir, y es un debate muy complejo, ¿no? La vivienda es un derecho que tiene que estar regulado por ley, tiene que ser un derecho efectivo. Hay muchas administraciones que tienen responsabilidad en esto, a nivel de nacional, a nivel de comunidad autónoma, y nosotros tenemos una parte de competencia pequeña, pero tenemos una parte de competencia, con lo cual nadie se puede eximir de esta responsabilidad. Pero además, estamos en un mercado, estamos en un ámbito donde la vivienda, en sitios como el nuestro, no, también es un negocio, es parte de generación de economía. Y bueno, pues si sumas todo este cóctel, tenemos un problema grave que afecta de una forma fundamental a los proyectos vitales de nuestros convecinos, de nuestros amigos, de nosotros mismos y de la ciudadanía.
Molt bé, ha xerrat durant 2 minuts el conseller Ramírez, en Rafa. Llorenç, Còrdoba, també si vols fer una primera valoració doncs, de diagnosi, després entrem potser amb les crítiques i amb les possibles solucions que proposeu. Endavant.
Sí, és un problema complex, com diu el conseller. Amb això crec que estem tots d'acord, no? Igual el que no estarem d'acord serà en l'anàlisi que es fa o en la solució. Comentava que era un símptoma d'un model econòmic. Bé, això... Sí, no, igual es du aquest model econòmic a l'exageració. És el que provoca realment això, el tema de morir d'èxit, per supost. Ja se n'està parlant molt i també estem d'acord que hem d'anar en compte això, però ja vaig avançant una mica, té igual la solució, no es treure la font d'ingressos d'algunes famílies i d'alguns petits empresaris, perdona, encara cada vegada més habitatge, a altres bandes, no? Es construir, pensant que tampoc és la solució, o sigui, es construir a lo gros, per moltes vivendes de protecció oficial que vulguin fer, sempre seran insuficients. I més si tenim en compte que no són partidaris, crec que ningú partit polític de seguir construint a lo llarg. No? La clau segurament és una bona regulació de l'oferta de vivenda que ja està construïda en aquests moments, o sigui, la que ja està fet aquí. I l'objectiu al final és intentar trobar un equilibri, que no és fàcil, però l'economia no està per fer rics a uns quants, l'economia està per millorar la qualitat de vida dels residents. O almenys això és com ho veiem nosaltres, no? Perquè a vegades es parla d'economia, d'això, i sempre pensàvem en les grans empreses o els fons d'inversió que ja estan arribant a Formentera. No, però a Formentera, molts d'aquests habitatges turístics que hi ha i tot, són fonts d'ingressos per famílies i per petites empreses. No tenim aquí moltes formes més de fer-ho, encara que no ens agradi, ens agradaria diversificar la font d'ingressos de Formentera, però encara no ho han aconseguit. No? Doncs, clar, es tracta d'augmentar la qualitat de vida de residents, de que tots tinguem dret a habitatge i que aquest habitatge sigui digne, per supost, però crec que tenim clar que aquests últims anys els veïns ens diuen que passa el contrari. Doncs, clar, hem de buscar solucions, hem de trobar un equilibri entre l'oferta residencial i la turística que faci que surti, que flori, li podem dir la paraula que siga, que surti habitatge per tot l'any i a preus raonables. Bueno, preus raonables i en condicions òptimes, no trobar-nos en les coses que es van caer. Però hem d'anar amb cuidado amb això d'atacar l'oferta turística, per suposat no té que créixer, però hem d'anar en compte no acabar amb l'oferta turística de qualitat que ens ofereix o que permet que Formentera tingui una oferta diferenciada del que seria l'oferta hotelera d'hotels en si. No hi ha que oblidar que cada dia hi ha més oferta complementària, que aquesta viu del turisme i que ve tant dels establiments hotelers com de residencials. Un altre punt molt important, que no sé si ho ha volgut deixar a veure el conseller, seria que bé, Formentera ara mateix és un atractiu per molta gent. Si un es posa a buscar dades, m'ho donar en compte que durant els últims 20 anys han duplicat la població resident de Silla. Han passat de 5.900 habitants a 12.000 habitants. Jo crec que això és un tema que es té que posar damunt la taula. Jo no estic dient que no es deixi entrar ningú, no mos equivoquem, que llavors mos posen paraules que no són. Estic dient que és una realitat. Han duplicat població de 5.900 a 12.000. És que les dades són espectaculars en 20 anys, Entonces, clar, hauríem de posar-nos a taula i hauríem de demanar-nos coses tipus si hi ha llocs per a tots els que volen venir a viure aquí. Si ella té prou recursos econòmics i d'infraestructures per a tota aquesta gent que ve aquí, com afecta a Silla que hi hagi aquesta densitat de població? Ara mateix a Silla hi ha 140 habitants per quilòmetre quadrat. Cuidado que no és poca cosa. Menorca, per exemple, en té 110, no? Ja en tenim més que Menorca. Entonces, clar, al final la pregunta és: necessitem el doble d'habitatges que fa 20 anys. Com solucionem això? Es construïm, com ha dit el conseller, hi ha molts de temes, però és veritat que es té que fer un bon anàlisi, es té que agafar i, home, portam ja molts anys amb aquest problema i en lloc de veure solucions, en lloc de veure resultats positius, crec que també tots estem d'acord en que cada any els residents es queixen més i els hi costa més trobar un habitatge digne a Formentera.
Gràcies, senyor Còrdoba. En aquest cas, 4 minuts. Sílvia Tur, endavant.
Gràcies, Bernat, bon dia. Permeteu-me que saludi en Rafa i també
bon
en
dia, Adrià.
Hola a tots, contenta de compartir aquest moment amb altres. Bé, jo estic en general totalment d'acord amb les consideracions que han fet tant en Rafa com en Lloret, a grans trets, vull dir, en dir lo que crec que tots ja sabem i que segurament la majoria de formenteres i formentereres pensam. Una altra qüestió és que quan anem en el terreny de Formentera, en concret, tenim unes singularitats que, evidentment, és necessari que analitzem amb lupa, perquè no tenim una situació anàloga a la resta d'illes, i ara diré per què. D'una banda, però, permeteu-me que també faci una altra reflexió, i és que, efectivament, enganxant en el que deia en Llorenç Córdoba, és que el turisme ha de permetre millorar la qualitat de vida de les persones que residim a Formentera, totalment cert. Però el que veiem és justament l'efecte contrari, és a dir, jo per això mateix vull introduir un concepte que darrerament s'està parlant molt a diferents debats que es donen sobre habitatge i és d'exclusió residencial. Per què en vull parlar? Perquè fins ara hem pensat que quan es parla de polítiques d'habitatge públiques s'ha de pensar sobretot en persones que estan en risc d'exclusió social. I quan parlem d'aquestes persones, en qui pensam? En persones que tenen rendes molt baixes, en persones que es troben en situació d'atur de llarga durada, persones, famílies monoparentals, etc etc. I persones migrades també, molt sovint. I en canvi, no pensam en que molts dels residents de Formentera que no es trobarien dins aquest grup de població perquè tenen llocs de feina raonables, perquè tenen un sou raonable, i tot i així, no es poden permetre el luxe de tenir un habitatge digne tot l'any a la nostra illa. Perquè llavors també hauríem de parlar de s'infrahabitatge, que és una altra història, perquè habitatge en general ho defineix tot, però dins l'habitatge hi ha molt d'infrahabitatge també, hi ha una bossa important d'habitatges que no reuneixen requisits adequats d'habitabilitat per tot l'any. I per tant, totes aquestes persones que es troben en risc d'exclusió social, se'ls ha de sumar, a més, totes aquelles persones que es troben en situació d'exclusió residencial, és a dir, que tot i viure tot l'any a la nostra illa i no trobar-se amb aquests sectors de població que són potser més vulnerables, tenen greus dificultats per poder accedir a un habitatge digne tot l'any. Jo m'agradaria que també hi pensem amb aquestes persones, perquè, clar, la situació de Formentera, al llarg de la crisi econòmica que va iniciar l'any 2008, que es va perllongar després, bé, fins fa pocs anys, i que quan en vàrem començar a sortir vàrem afrontar tota la crisi de Covid, i tot i així Formentera, els pitjors moments i els moments més durs, mentre altres destinacions turístiques estaven ressentint-se molt d'aquesta crisi, Formentera seguia incrementant el número d'arribades de turistes. Però això ens ha permès realment millorar les condicions de vida de les persones que hi residim? I la resposta és no. No de la majoria, no d'una manera constatable, sinó més bé al contrari. El que ha provocat és una escletxa econòmica major entre la població normal i corrent, si la volem dir, les persones que residen si tot l'any, i després grups empresarials que han pogut obtenir lucres molt importants i que probablement les seves xifres de negoci van en augment progressivament. I això no és el que volem, entenc jo. Jo crec que amb això hi coincidim tots, no és això que volem. Però per evitar que aquesta situació o que aquesta escletxa segueixi fent més grossa i més grossa cada vegada, evidentment, en el cas de Formentera, hem d'anar a analitzar, primer de tot, jo crec que aquí ara ja hem d'entrar en matèria, perquè l'anàlisi el tenim prou clar, però hem d'entrar en matèria. Les polítiques d'habitatge públic dins el marc de competències autonòmiques està sent útil per Formentera? Jo llançaria aquesta primera qüestió i quan arribi el meu torn una vegada més després ja ho explicaré. I no només aquestes polítiques de tipus autonòmic, sinó la resta de polítiques que s'han dut a terme fins a dia d'avui, en general, també per part de l'Estat, estan servint per abordar la problemàtica de Formentera? I llanço una nova pregunta, si em permeteu, ja que som un debat. No hauríem també d'abordar separadament i de manera diferenciada la problemàtica que tenen els treballadors del sector públic a la nostra illa? i en el conjunt de Balears, però ara parlem de Formentera,
molt bé,
perquè tinguin d'una vegada per totes un reconeixement amb un plus d'insularitat com pertoca.
Molt bé. Heu parlat tots aproximadament el mateix, un peliu menys en Rafa. Ara li cediré la paraula amb ell. De fet, ja volia parlar. Teniu llibertat, en aquest cas, doncs, de dir-hi la vostra, si hi ha alguna cosa, doncs, que us grinyola o que voleu aportar o voleu contribuir o criticar. S'han tractat de diverses qüestions. És una qüestió, ja ho deia la Sílvia Tur, doncs, que l'anàlisi està fet, tothom n'és conscient, segurament molta gent ens està escoltant, i han sortit temes interessants, no? Es parlava, doncs, de potser una revolució de topall dels lloguers, de si hi ha competència o no Formentera sobre aquesta qüestió. En Llorenç deia, doncs, que l'HPO potser seguir construint potser no és la solució, amb una illa, doncs, diguem, urbanísticament ja tensionada, i que opta més per la regulació de l'habitatge ja construït, i també feia aquesta referència a la duplicació d'habitants. Rafa, tot això, quines solucions?
Como vemos, es complejo. Yo hay una parte que estoy muy de acuerdo con lo que decía Silvia, o sea, es cierto, ¿no? Hay gente que sí que tiene empleo, que tiene, bueno, pues incluso parejas que trabajan dos, ¿no? Y que aún así, pues al final todos conocemos y tenemos amigos que sí tienen que ir, porque ya no pueden más, porque obviamente lo poco que les queda, o sea, después de pagar el alquiler, el incremento del coste de la carestía de la vida, la cesta de la compra, las actividades extraescolares, pues no les queda nada. Y a veces van a pérdida. O sea, son trabajadores a pérdida, trabajadores pobres. Hay un segmento de población que se está empobreciendo y que hasta hace nada, pues podía vivir. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Silvia. Yo creo, sí, yo entiendo que podemos hablar de todos los, lo decía al principio, ¿no? Hay varios actores. Y luego hay responsabilidad de todos, esto que no se nos olvide, incluido la persona que firma un contrato de alquiler, porque estas también son las medidas que hay que implementar, ¿no? Es decir, en la política de vivienda estatal se han pasado de 2.200 millones el año pasado a 3.290 millones este año, presupuestados para este año. Vivienda pública, decía Lloren, no hay que construir, vale. Vivienda pública en el Estado español hay 1,6% de la vivienda pública, de toda la vivienda, es vivienda protegida en el Estado español. En nuestro entorno es el 10%. En Formentera es un 0,0. No, aquí ha habido, aquí hay muchas acciones. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, es un tema muy complejo. No se puede solucionar solo con una parte, ni con una sola administración, porque una administración no tiene todas las competencias. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la capacidad de reordenar nuestro territorio. Y nosotros, hasta ahora, el porcentaje de vivienda pública que hemos puesto a disposición es muy baja. De hecho, el 2021, en mayo, nos llega una petición desde el Gobierno para decir, ahora que hay fondos estatales para poder construir, porque va a haber más dinero que en todos los años anteriores de la historia de este Gobierno, nos piden la disposición que tenemos de vivienda, de solares para hacer vivienda pública. Porque hace falta incrementarlo para poder regular. No, esto no soluciona todo el problema. No. Yo estoy de acuerdo con Silvia. Esto va a las clases o las personas con menos poder adquisitivo. Pero sí que empieza a modular un poco, porque tienen que ser muchas acciones. Luego está el crecimiento ilimitado. Tenemos una ley turística. Hay que parar este crecimiento, porque lo que está claro es que esto hace aguas. No podemos ir generando más plazas turísticas. No estoy de acuerdo con Llorent. Es decir, no se puede construir más, obviamente, pero de nada, porque está visto que nos faltan trabajadores. Esta temporada nos faltan trabajadores y nos faltarán profesionales, y necesitaremos, claro, también un complemento de insularidad. Estoy de acuerdo en todo eso, pero las soluciones son muchas y cada uno tiene que poner la suya. Y luego hay un tema que es parte de lo que tendrá la oficina de Habitatge, ¿no? Y es el no se puede firmar un contrato donde te pongan a la calle después de 9 meses para sacarle más dinero en verano. Esto tampoco. O sea, es decir, hay que ajustarse a la ley de contratos de arrendamiento urbano. Es decir, estoy de acuerdo en todas las soluciones, pero ninguna solución por sí sola, y obviamente hay un elemento que yo también comparto con Llorent: hay que regular el mercado. Es decir, si dejamos que el mercado se autorregule, como nos proponen muchas soluciones, pues obviamente el mercado ya estamos viendo cómo se está autorregulando. Los posicionamientos de capitalismo feroz, ¿qué hacen? Devorar el territorio. Un territorio frágil como el nuestro está siendo devorado. Está siendo devorado. Y el mercado no está. El mercado no se está regulando. Es una buena época, además, porque el análisis también tiene que ser este. El reparto de riqueza, totalmente de acuerdo. seguimos creciendo, Hemos tenido 2 años de pandemia y hemos tenido una temporada regular y una temporada buena el 21. El 20 ha sido bueno, pero la hemos salvado. Pero los trabajadores están cobrando más. Hombre, se espera una buena temporada. Es el momento también de subir las rentas salariales. Es el momento también de generosidad. Es decir, el Estado, el Consejo Insular, el Gobierno Balear, han hecho un esfuerzo en sujetar a las empresas. Las empresas deben sujetar a los ciudadanos y a sus trabajadores.
4 minuts per en Rafa Llorenç.
Bé, anem a veure per on començar. Bé, el que deia que hi havia més previsió de sous. Jo entenc que se parla de més pressupost, de més sous, però el que necessitem són resultats. El que no serveix és posar-hi més sous i tenir pitjors resultats, perquè tot el que es fa és malbaratar sous de ciutadans, no? Però sí que voldria aclarar una dada que ha donat el conseller, i a més li agraeix que diga que amb bastantes coses estan d'acord i estic content. Jo no hi dic que no estigui a construir res. Per exemple, aquesta previsió de vivendes de protecció oficial que hi ha previstes en Ferran, benvingudes siguen. I si és possible fer-ne algunes més que puguen ajudar, sobretot en aquesta gent que dèiem que està en perill de risc d'exclusió, doncs, per supost també, però el que deia és que la solució no és anar construint cada vegada més en aquest sentit. Ja hem vist també que Sant Francesc són actuacions igual molt puntuals de gent, així que no es pot dir que el mercat sigui culpable de tot, tampoc es pot dir que aquesta gent sigui culpable de tot, però hi ha vivendes de protecció oficial allà on s'estava traient un negoci i una sèrie de coses, no? Sí que hi ha que anar en compte en su tema en sus paraules que ho utilitzam, perquè el conseller parlava de que havia que parar aquest creixement. M'agradaria que ho aclaries llavors. Jo el que estaria d'acord si aquest creixement serien les places turístiques i parar la construcció, però el que no podem parar és un creixement econòmic. Perquè si no, ja m'explicarà a veure què fem, que si param el creixement i segueix arribant gent aquí, de què viurem a Formentera. El creixement econòmic no es pot parar. El que es té que parar són les places, la construcció, però es té que fer que siga més eficient. A veure, jo sé que sou oposició i el que m'agradaria comentar és el que s'ha fet durant aquests últims anys, o el que s'ha promès que es faria durant aquests últims anys, pels dos partits que justament han estat governant. Gent per Formentera, per exemple, ha anat fent una evolució d'aquestes ofertes de vivendes turístiques i va començar, doncs, bueno, gent per Formentera sempre deia que era una competència autonòmica, no insular, i bé, doncs volen fora, no? En tots els anys que ha estat, al principi, bueno, primer que no hi ha hagut solució, això ja ho veiem, i que ha anat a pitjor. Crec que això són dades objectives, no són opinions de la oposició, no? En les primeres eleccions de 2007 van prometre el seu programa electoral que és dels nous sòls urbans que sortissin, el 50% s'obligaria a que fos per vivenda social. No es va complir. Pròximes eleccions, 2011, es van rebaixar les promeses i ja van prometre 50 vivendes de protecció oficial. Va acabar la legislatura i s'havien fet 14, i a més subvencionades o financiades pel govern de les Illes Balears, que era del PP en aquell moment. En 2015, pròximes eleccions, doncs bé, es deia que no es volien fer noves construccions i que sí que s'apostava per regular l'oferta. Però uns mesos abans de les eleccions canvien d'opinió i s'ha deixat el terreny a Sant Ferran per fer vivendes de protecció oficial, no? Però, clar, he intentat resumir tot el que he pogut. El tema aquest d'aquí. I llavors, aquesta limitació que es havia comentat que es podia fer, doncs veiem que tampoc ha funcionat. Vull dir, aquesta limitació turística, que es prohibeixi alquilar turísticament a segons quins nuclis urbans de Sant Ferran, i això, porta un senyat ja, no? Ho duim des de l'anterior legislatura, porta més de 4 anys. I què ha passat? No ha funcionat. És el que els estàvem dient. No funciona. O sigui, que tot el que ha fet gent per Formentera fins ara, veiem que el resultat és que cada vegada costa més trobar una vivenda i, a més, que siga digna. Per part de PSOE, programa electoral...
Breu, Llorenç, per favor.
Sí, intentaré fer-ho. Parlava d'una oficina d'habitatge que encara no ha comentat el conseller, o pas que ho comentarà, i mos deia de fer una oficina d'habitatge que encara no està. Crec que s'ha dit que en setembre igual estaria.
No.
Però, clar, és que ja tenim una oficina d'habitatge i es diu IBAVI, i té les competències. El que passa és que aquest IBAVI, i això sí, tirant de Moroteca, de Ràdio Illa, si només obri el dilluns, obri unes hores i se cita, es tarden més de 50 dies en donar-se, no fent res. Entonces, obrir, duplicar gasto i fer una altra oficina que faci el mateix que si va bé no funcionarà. I l'altra solució que tenen els socialistes és pues expropiar esa propiedad privada, vull dir, quan no tenen...
Jo, Joren, qual és tu solució? Perquè...
Mira, ara...
Sí, ara te la diré. Sí,
mira, deixem el de retorn, perquè en Joren ja també parlarà 4 minuts i estem més o menys igual, deixem 4 minuts a Sílvia i després tindreu un minut, una miqueta més, un minut i mig cada un, i per favor, les solucions, que és el que espera la gent. Sílvia, endavant.
Gràcies, Bernat. Bé,
és 4 minutets, Sílvia.
Sí, gràcies. És curiós escoltar la intervenció del senyor Córdoba, bàsicament perquè, a banda de fer retrets tant en el Partit Socialista com a Gent per Formentera, m'encantaria, i espero que en el seu torn ho faci, que expliqui quina és la proposta per l'habitatge per part del Partit Popular i en concret per part de l'Unió, perquè, de fet, jo a hores d'ara, després de tants anys en política i en política local, encara estic esperant quina és la solució per part de l'Unió. Jo crec que directament no en tenen, el que passa és que retreure a la resta que han fet i que no han fet, bueno, està dins l'àmbit de la seva funció, evidentment, però és molt senzill, en canvi crec que ells han de tenir propostes també, i ara els escoltarem, espero. En tot cas, per part de Gent per Formentera, Gent per Formentera ha realitzat la seva tasca des de dos àmbits, d'una banda des del Consell Insular de Formentera, però també dins una coalició, dins l'àmbit d'una coalició, en el cas del Parlament de les Illes Balears. Tant a una banda com a l'altra, sabeu que sempre han posat per davant la necessitat que Formentera, el Consell Insular de Formentera, pugui exercir una part important de les competències autonòmiques sobre habitatge. Per què? Perquè veiem que moltes de les polítiques en matèria d'habitatge que es fan per part del govern, emparades per una llei que és molt ambiciosa, que és la Llei d'Habitatge de les Illes Balears, però no permeten fer mesures concretes per la nostra illa, perquè algunes de les mesures que es plantegen per Balears no són extrapolables o no tenen repercussió sobre la nostra illa. I per això nosaltres sempre hem reivindicat l'importància de que Formentera pugui exercir part d'aquestes competències, evidentment, en la assignació econòmica que correspon i que sempre hem reivindicat a través del Parlament, a les esmenes en els pressupostos, que pugui fer desenvolupar i obrir les portes de l'Agència de l'Habitatge de Formentera, assumint les funcions de CIBAVI i altres funcions ampliades que surten segurament de lo que és la funció estrictament de CIBAVI, però que a través d'un conveni es poden formular i es poden acordar. I aquesta és sempre la nostra voluntat, perquè pensam que des de Formentera i des de l'atenció en el mostrador directe de la nostra institució cap als nostres ciutadans és com millor podem exercir aquestes funcions i apropar recursos. I llavors, per una altra banda, dèiem, no s'ha fet res. No, jo crec que s'ha de recordar un parell de coses. Anem a veure. Per Formentera s'han acordat ajuts en el lloguer d'habitatge superiors en els de Serrés Cedilles i s'ha fet precisament atenent a la singularitat del cost de vida de la nostra illa. Per tant, no diguin no s'ha fet res. S'han desenvolupat habitatges de protecció oficial, que sí que convendrem que són insuficients, però també de la mateixa manera crec que ja tots tenim clar, per lo que he escoltat, que no en podem fer il·limitadament. I s'han fet en governs progressistes, perquè el Partit Popular no n'ha iniciat de motu propi cap ni una, des que tenim Consell Insular a la nostra illa. I abans tampoc, podríem dir. I no només això. Després hem de tenir en compte que per part nostra s'ha insistit molt en que es donin també ajuts a la rehabilitació de l'habitatge existent, tot que posar sobre la taula, la necessitat de detectar l'infrahabitatge, la necessitat d'inspeccionar-lo i la necessitat de donar millors condicions de vida aquí.
4 minuts també per tu, Sílvia Tur. Queden 5 minuts. Feu un minut i poc cada un, per favor. Hi ha propostes, no sé si regulació topall de lloguers, més inspeccions, el que digueu, perquè la gent vol escoltar propostes. Endavant.
Bueno, está claro que marcar un... Lo de que está aclarando a través de la ley nacional, ya veremos cómo acaba, porque los jueces están muy, muy empeñados en que no sea posible, pero obviamente es un mercado tensionado y podría, y una medida sería en mercados tensionados como el nuestro, una limitación del precio de alquiler. Claro que tendremos oficina viva de acompañamiento a la vivienda, que asumirá la oficina del IBAVI. ¿Qué haremos? Bueno, pues primero hay una defensa de los derechos del ciudadano. Entonces habrá un asesoramiento legal. Esto es importante, porque no puede ser lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues habrá, se facilitarán pues ayudas a rehabilitación y todas las ayudas que se haga desde el IBAVI se dará mucha más publicidad y se pondrá a la mano. El bono joven que se está perfilando, que son 250 euros por cada joven para también, aparte de las ayudas. ¿Vale? ¿Y qué estamos? Y estamos preparando, pues... jurídicamente, ¿cómo se puede incentivar al arrendador? ¿vale? Para poder topar, es decir, tú, y crear una bolsa de habitat. Estamos teniendo soluciones, pero las soluciones que han hecho el PP hasta ahora es cero construcción de vivienda de habitat y las subvenciones para política de vivienda, para los ciudadanos, las devolvían a Madrid. Esto es lo que hacían.
Molt bé, també molt, molt interessant això de l'arrendador, perquè alguns arrendadors ens ho diuen, i per què no mos baixen l'IBI, i per què, etc. Endavant, Llorenç Còrdoba, també un minut i poc.
Sí, sí, és curiós que mos demanin en altres oposicions les solucions. Igual les solucions que mos votin i veuran com ho farem naltros.
Sí, ja l'hem vist.
És que no ha funcionat el que estan fent ells, no? Bé, naltros el que passa és que proposam. El que passa és que no mos escolten, mos voten en contra i a més se n'obliden.
Vinga, vull dir, una proposta sobre vivienda.
Aquí, per favor. Si deixa parlar que toma, igual,
per favor,
igual la diré.
Per favor,
Rafa. Les propostes estan presentades a pla. Hi ha que acabar les vivendes de protecció oficial i hi ha que aconseguir nous terrenys per fer-ne més, en cuidado per fer-ne més. Una proposta que vàrem presentar a ple, i va votar en contra, a part de dir-nos de tot, d'hem de dedicar edificis públics que no s'estan igual ara utilitzant, destinar-los a habitatge a petites dimensions, inclús amb possibilitat de compartir zones comuns, sobretot per tema de funcionaris, gent que té que venir, gent que encara no té habitatge i se li pot donar. Es va dir que es parlés en la Federació Hostalera i en diverses associacions que tenen vivendes turístiques per mirar de posar en contacte gent que ho demana amb gent que ho ofereix. Mos varen votar en contra totalment, simplement que es sàpiga i que se'n recordin. Hi ha que tirar el Departament d'Urbanisme per endavant, perquè les llicències de reforma moltes vegades és per tenir una vivenda, i tenir una vivenda digna, i l'urbanisme no funciona. Hi ha que donar ofertes a gent que busca habitatges, hi ha que donar seguretat a la gent que les ofereix. I, home, dir que el PP no ha fet vivendes protecció oficial mentre hi ha consell, home, és que el PP no ha governat.
Perfecte.
Sí.
Deixa'm dir una cosa, Bernat. Sí. Les vivendes de protecció oficial que hi ha a Formentera estan pagades per un govern del Partit Popular.
Sí. Molt bé. Sílvia, tens un minut.
Sí, gràcies. Bé, els habitatges de protecció oficial que hi ha a Formentera estan pagats per la ciutadania en les arques públiques, primer de tot. Això és el primer de tot. Segona, evidentment, després d'escoltar el senyor Còrdoba, proposta ninguna. Es remata a una iniciativa que ara em portant es ple en un moment donat i punt final. Vull dir, això és tot el programa polític del Partit Popular. Bé, i en tot cas, permeteu-me i acabo la meva intervenció. Jo insisteixo, hem de saber diferenciar per sectors i per segments socials les problemàtiques que tenim a Formentera i a cadascuna una resposta diferent. En el cas dels treballadors del sector públic, jo discrep totalment en la proposta de la Unió. Crec que els treballadors públics han de tenir una resposta habitacional per part de les administracions que el contraten. I, per tant, en aquest cas, treballadors de l'administració de l'Estat i de la comunitat autònoma han de tenir un tractament preferencial i una solució que ha de venir, evidentment, en la col·laboració del Consell Insular, però no ha de carregar sobre l'esquena del Consell Insular. Això que quedi claríssim. I crec que tots hi hauríem d'estar d'acord.
Gràcies.
I per la resta, ja ho hem dit. Bé, ja no puc seguir.
Gràcies als tres. S'acaba el temps. Us diem adeu. Demà més de far a far a partir de les 8 del matí. Gràcies, Rafa. Gràcies, Llorenç. Gràcies, Sílvia. Molt bon dia. I seguiu informats a través de les xarxes de Radio Illa Formentera.cat. Adeu.